Sempre tornen demà a l'informatiu matí. Que passeu una molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tot art és a la vegada superfície i símbol. Els qui busquen sota la superfície ho fan al seu propi risc. Els qui intenten desxifrar el símbol ho fan també al seu propi risc. És l'espectador i no la vida qui reflecteixen realment l'art. La diversitat d'opinions sobre una obra d'art indica que l'obra és nova, complexa i vital. Quan els crítics difereixen, l'artista està d'acord amb ell mateix. Podem perdonar un home haver fet una cosa útil si no l'admira. L'única disculpa d'haver fet una cosa inútil és admirar-la intensament. Tot art és completament inútil. Paraula salvent d'un fragment de l'obra El retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. La música d'Evangelis, Camps de coral, ens serveix per presentar un nou programa. Els llibres i el teatre s'entren avui al nostre espai.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
La dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura. El seu origen es podria trobar en una alteració del neurodesenvolupament de l'individu. El llibre Irún, mi mundo al revés, de Núria Pons Comelles, ens introdueix en el món de la dislèxia a partir de l'experiència personal de l'autora, que fa més de 10 anys treballa al món de l'empresa APIME Menorca. Avui en parlarem a la primera part del nostre programa. A la segona part pren el relleu el teatre, i és que després de 15 anys d'inactivitat torna als escenaris menorquins la companyia amateur Quins Coverbos, amb una obra, Massa dones per un sol home, amb la qual la formació dirigida per Demià Moll ha conreat un gran èxit en les seves representacions a l'Auditori de Ferreries. I acabarem amb la nostra secció dels dimecres dedicada a la literatura amb en Manel Bonmatí. Avui amb el comentari de la novel·la La Catadora, de Rosella Postorino, una obra molt ben rebuda per la crítica, traduïda a diversos països i a la llista de les més venudes a Itàlia, on s'ha endut el premi Pozzale Luigi Russo.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Avui dedicarem la primera part del nostre programa a parlar d'un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura que afecta aproximadament, es calcula, un 10% de la població. Parlem de la dislèxia. Parlem de la dislèxia, però també de moltes més coses. Parlem de la seva de l'autora del llibre que avui duim al nostre programa i que tracta d'aquest tema de la dislèxia. Es diu Irún, mi mundo al revés. I la seva autora, que com dèiem ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio, és na Núria Pons Comelles. Núria, bona nit.
Hola, bona nit, un plaer.
Un plaer, és plaer nostre. Na Núria avui ens ensenyarà moltes coses i sobretot ens mostrarà o ens explicarà que és la dislèxia perquè ho puguem entendre. Ella mateixa és, de fet, dislèxica. Na Núria, explicarem breument, fa 14 anys que treballa a PIME Menorca. Na Núria se va donar compte, ara ens ho contarà una mica de petita, que tenia aquest trastorn. Núria, començant per aquí una mica, com vas començar a donar-te compte de que tenies dislèxia?
Bueno, això te comences a donar compte en el moment que comences a llegir i a escriure, no? A l'escola. Ja veus que hi ha una dificultat, que no pots seguir el mateix ritme que els teus companys, i això ja és una alerta d'algun símptoma, sigui de dislèxia o qualsevol altre trastorn de l'aprenentatge que n'hi ha de molts diversos. Però, clar, principalment, quan ets petit, és en el moment en què te dones compte, perquè és com comences a aprendre, no? Les lletres, a llegir, a escriure, i veus que ets diferent, no? Que no fas les coses com a la resta de companys, no?
Molt bé. Ara en seguirem parlant, perquè en aquest llibre, Irún, mi mundo al revés, na Núria explica una mica la seva experiència, per famós, visible, donar visibilitat, aquest és un dels objectius principals d'aquest llibre, en aquest trastorn, i ens conta la seva experiència personal. Na Núria, que no ho han acabat de dir abans, és tècnica en administració i finances, diplomada en ciències empresarials i graduada en administració i direcció d'empreses, fa molt d'anys com d'any ja, per tant, que fa feina amb la gestió d'associacions empresarials, en aquest cas a PIME Menorca, i també en l'assessorament, en la promoció i en la gestió de projectes. I com veiem, la dislèxia no ha estat mai un obstacle, no ha estat mai una barrera per la Núria. Núria, i aquest també és un missatge, no?, que vols deixar molt clar en aquest
llibre.
Sí,
no? Perquè hi ha molta confusió, molt de desconeixement, i el primer de tot que penses, perquè tens dificultats en la lectura i l'escriptura, que aquestes dificultats es relacionen amb la capacitat intel·lectual, i en aquest cas és així, això sí que ho vull deixar molt clar. La dislèxia és una dificultat en la lectura i l'escriptura, d'origen neurobiològic, però que en cap cas afecta les capacitats cognitives, que això vol dir la intel·ligència. Un fillet dislèxic té la mateixa intel·ligència o inclús superior a qualsevol company de la seva classe. Per tant, pot seguir avançant amb els estudis, el que sí que se té que tenir en compte aquesta peculiaritat.
És a dir, en certa manera, Núria, ara contarem també la teva experiència, que ets una mica la que retrates en aquest llibre, es tracta o es creu que l'origen podia estar en una alteració del neurodesenvolupament de la persona, parteix d'aquí, de problemes, com dius, neurobiològics, ens
exacte,
parles, no?
És una part del cervell pues que no funciona igual, no reconeix els fonemes, la part gramatical, de la mateixa forma. Igual que, bueno, lo normal és que una persona, arrel de l'aprenentatge, recordi com s'escriuen les paraules, i, per exemple, una persona dislèxica, per molt que repetesqui la mateixa paraula, a vegades la sap escriure i a vegades no se'n recorda. I això és igual, li passa a un fillet com un adult.
Efectivament, la dislèxia no té res que veure com ens explica molt bé na Núria amb un dèficit cognitiu, ni molt menys. Esmentava a Núria abans d'entrar en directe el cas de Richard Branson, el fundador d'Atlantic Virgin, un dels homes més rics del món, més de 350 empreses, i en definitiva no té absolutament, com veiem, res a veure. Però avui el que volem, si és obrir una mica la porta en els nostres oients perquè puguin entendre, perquè puguem entendre tots, jo mateix, que és molt bé a la dislèxia. Les persones dislèxiques, Núria, tenen problemes, parlaves de l'escola, no? Problemes per recitar l'alfabet, identificar les lletres, com és una mica? És a dir, són problemes de decodificació de la informació, en certa manera?
Sí, perquè mos entenguin els oients d'una forma senzilla,
sí,
perquè jo no sóc ni psicòloga ni neuropsicòloga.
Sí.
Normalment les paraules, sobretot de petit, les veus més com a imatges. Costa descodificar, no?, com bé tu deies, sinó que ho veus com un tot, i fins que aquesta paraula no la tens identificada o no forma part de tu, costa llegir-la a primera vista, el que, clar, dificulta una lectura oral, sobretot, i també pot ser la comprensió, no?, perquè una de les coses que fem moltes dislèxies és invertir part de la paraula, girar lletres, omitir, clar, això tot junt pues dificulta la comprensió, més quan ets petit, no? Perquè l'important de la dislèxia, que com deia abans, no és una cosa que no es cura, no quan tu ets una persona adulta no desapareix. El que sí que pots anar adquirint mecanismes de compensació quan ets petit, si t'ajuden i fas exercicis en professionals, doncs pots anar adquirint altres habilitats que te compensin.
Però, Núria, anant una mica en el teu cas, no? Que és el que comptes una mica en el llibre, m'imagino que de vegades deu ser complicat, no? Un fiat va a l'escola, els pares se n'adonen, el fiat mateix se n'adona de que tarda, de que li costa llegir, i és clar, i alguna cosa passa en l'aprenentatge, no? Aquí sorgeixen s'altren una mica les alarmes i... Conta'ns una mica el teu cas. Com passa? Perquè de vegades deu ser complicat, es deuen confondre moltes vegades. De vegades es deu pensar que el fiat no...
Sí, per lo general es confon, perquè precisament aquests fiats tenen totes les capacitats cognitives normals, per tant, en moltes coses poden destacar, es confonen amb vagaria, que són despistats, amb tòpics que no són real, perquè costa entendre que fia tingui un raonament completament normal i sorprengui inclús en certes respostes, no, per damunt dels altres companys, i després de repent no sepi si vaca s'escriu en B o en V.
Yeah. I després el diagnòstic costa també tot d'una, pues, identificar aquests casos de fies dislèxics, sobretot a les aules, m'imagino, a les escoles deu ser una primera, i elaborar un primer diagnòstic.
Si és per professionals especialistes i cada vegada hi ha més estudis i més recursos, jo crec que no hi tindria que haver cap problema. El que la realitat és una altra, perquè jo ara també arrel de llibre, pues, pares, l'avis, bueno, molta gent es posa en contacte amb jo, i la veritat és que a nivell d'aula, pues, costa identificar-ho o es tarda massa a intervenir, no? Encara que un fiat no tingui un diagnòstic, se pot fer una intervenció, que vol dir cercar mecanismes per ajudar-lo i començar a que avanci, no? No sabem quin nivell podrà tenir de dislèxia, o si serà dislèxia o serà algun altre trastorn, o també a vegades hi ha fiets que pues, tenen diferents trastorns de l'aprenentatge a la vegada, pues, per exemple, dislèxia i un trastorn en el llenguatge o hiperactivitat. Clar, això dificulta es desgranar què és que li està passant, no?, en aquest fiat, però si és professional que el tracta, té coneixements adequats, avui en dia hi ha prou coneixements i prou estudis.
Els nostres oients, que són molt intel·ligents, hauran vist que el títol del llibre, Irún, mi mundo al revés, té que veure amb la seva autora, Núria. Núria Pons Comelles, Núria? I conta'm una mica, en aquest llibre, Núria, tu intentes explicar la dislèxia des del punt de vista del dislèxic, en aquest cas, la teva pròpia experiència personal. Conta'ns una mica com és tot aquest procés i com també sent en un moment donat la necessitat d'escriure aquest llibre.
Sí, jo en un moment determinat, bueno, de fet quan vaig acabar la segona carrera universitària, pues, bueno, tenia un sentiment i després també una sensació de dir, bueno, no pot ser que el que jo sento, el que jo me passa, sigui l'única, no? I més, sempre he seguit estudiant, sempre m'he seguit esforçant per escriure i llegir correctament, i formar part del meu dia a dia també a sa feina, però també a la vegada pensar, dic, no pot ser que jo sigui l'única, no? Perquè no s'enratlla de sa dislèxia a sa edat adulta, no? Què passa amb els fiets que creixen, no? I també, bueno, amb els fiets que encara no han estat diagnosticats, si no se n'ha tractat correctament, perquè, bueno, com deies tu, no? Què és la dislèxia? Vale, però què feim després? Com et sent un fiat dislèxic? Quin és el seu dia a dia, no? I aquesta era la meva preocupació, perquè jo tampoc no tenia una necessitat real. Jo m'he pogut formar, tenc una feina que m'agrada, amb responsabilitats, tenc uns estudis, però, bueno, mirava cap enrere i pensava que, bueno, dins el que jo pogués, tenia que posar el meu granet d'arena perquè aquesta gent no quedés enrere, no? I jo el que he intentat ha estat explicar d'una forma molt senzilla, molt amena, perquè és el que deia, si hi ha tant d'estudis i no s'entén, és perquè passa alguna cosa, no? És perquè no s'explica amb claretat. I sempre mos quedàvem en que, bueno, te va gent que confon la dreta amb l'esquerra i gira lletres. Si això fos el problema i fots un problema, no hi hauria problema.
Aquesta és la idea més extensa de la dislèxia, però és molt més complexa que tot això.
És molt més complex que tot això. I això és el que he intentat relatar, però també, a part, incluir pues, una visió més pròpia o sentimental perquè la gent se posi en la pell del que passa un fiat dislèxic, no? Perquè hem d'entendre que el sistema espanyol que està més estès es basa en la lectura i l'escriptura, i els fiats fan 6 hores cada dia, 5 dies a la setmana, escrivint i llegint, no? I per ells es converteix en una tortura, i no només hem de pensar en què és la dislèxia, sinó què passa i com et senten aquests fiats dislèxics.
Clar, perquè la pregunta que te volia fer, Núria, un dels principals problemes de la dislèxia és la incompatibilitat, en certa manera, amb el sistema educatiu tal qual el tenim estructurat? És a dir, el sistema educatiu actual anem a favor de la dislèxia?
No, cada vegada sí que és cert que hi ha una tendència més a entendre aquesta dislèxia i a fer adaptacions, però no tots els fies tenen aquesta sort, perquè depèn molt de l'empatia del centre i dels mestres, i això no pot ser, perquè precisament és un trastorn que està reconegut a la legislació educativa, on per dret aquests fies tenen que tenir unes adaptacions, que en cap cas vol dir davallar el nivell desconeixement o de la matèria que s'està donant, que això també és una cosa que es confon molt. Sembla que adaptació és que hem de davallar el nivell, i això en cap cas.
No, no és així.
Sinó, a vegades són coses tan senzilles com a l'hora de fer un examen, pues que la lletra sigui més grossa, una tipologia de lletra que sigui més bona d'entendre, que es marquin en negretes pues, paraules claus per facilitar els espais, o, bueno, inclús depèn de la dificultat, pues, que aquella FIEP pues, pugui tenir un ordenador per escriure, on tingui un corrector ortogràfic.
Més recursos, més
Exacte.
Sensibilitat també. El que està clar, i es deixa clar a Núria, és que la dislèxia no es presenta en fiats, en cap tipus de hàndicap, podrien dir físic, psíquic, sociocultural, no té absolutament res a veure, és un trastorn de l'aprenentatge, de la lectoescriptura, simplement. Na Núria és una gran admiradora, diu ella, no? Una persona molt interessada en tot el que és el creixement personal i el creixement empresarial, i esmenta alguns dels seus autors favorits. Diu que és una entusiasmada, una apassionada dels secrets que amaguen aquests llibres, i citava, per exemple, un autor que hem duit en aquest programa, Víctor Frankel, entre d'altres. Van dedicar un programa, recordareu, parlant amb Manel Bonmatí de Víctor Frankel, Laín García, Walter Rizzo. Tens alguns referents també una mica, perquè aquest llibre també vol ser això, no? Núria, vol ser també un missatge a totes les persones que pateixen dislèxia, que tenen aquest trastorn, i a les seues famílies, que en definitiva no hi ha que posar obstacles, que no hi ha obstacles a la dislèxia, no?
No, i tant que no. Jo m'agrada dir que més que un llibre és un moviment, no? Perquè vull que les coses canviïn, i les coses només canvien si algú es mou, no? Si la societat es mou. Els obstacles m'ho posem nosaltres mateixos, i moltes vegades el que fem és posar aquests obstacles en els fiets, i creixen pensant que no poden, però perquè una persona adulta n'hi ha fet creure que no poden, no? Perquè està, bueno, tu antes ja has citat una persona, però Leonardo da Vinci, per exemple, que tothom sap qui és i les meravelles que ha fet, era dislèxic.
Era dislèxic, efectivament.
I no tenia límits, no?, en la seva creació i a la seva ment, i com bé dius, sí, els límits m'ho posàvem nosaltres.
Ens ha posat, no? O aquest famós cas de Beethoven, que era sort, és a dir, els límits són mentals, moltes
Exacte.
Vegades, simplement mentals, si no hi ha barreres. I aquesta és una prova. Com també podríem dir, Núria és autora d'aquest llibre, ser dislèxic i gaudir de la lectura no està en absolut, no són coses incompatibles.
No, per res. El que sí que és cert, que has de trobar el teu moment en poder llegir en calma, en gust, perquè no és fàcil per un dislèxic llegir, perquè la lectura és més lenta, es fa més pesada, no tots els llibres tenen un format que sigui àgil o fàcil per un dislèxic. Jo això sí que he intentat tenir molta cura de que fos un llibre agradable a la vista i fàcil, no?, per llegir, perquè bueno, tenim dificultats i això és un cert i és una evidència, però no està renyint, no? I hem de fer estimar-se la lectura.
Amb aquest missatge ens quedem, per tant, gràcies a Núria Pons Comelles, que avui ens ha visitat amb aquest llibre Irún, mi mundo, al revés, que ens ajuda a fer visible la dislèxia. Gràcies, Núria. Fins una altra.
Moltes gràcies.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima als informatius insulars de la ràdio pública. A les 8:30 del matí i a les 2:30 del migdia, escoltau què passa a la vostra illa. Les redaccions d'informatius posen esment en allò que vos toca de prop i vos acosta les veus dels protagonistes. IB3 Ràdio, serveis informatius. A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM. Música, arts, llibres, teatre. La proposta cultural del dia, a Nura.
Bones, molt bones notícies per al teatre i especialment per al teatre amateur a Menorca. I és que la companyia Quins Cuberbus de Ferreries ha tornat a reprendre la seva activitat després de 15 anys. I de quina manera ho ha fet? Amb molt d'èxit a les primeres representacions a l'Auditori de Ferreries de l'obra Massa dones per a un sol home, un vodevil, el contingut del qual abordarem a la següent entrevista, amb un home que segurament és molt feliç perquè torna a viure molt intensament, tot i que no ho ha deixat de fer mai, perquè sempre ha estat lligat, i ara ens ho explicarà, al món del teatre. Ell és en Damià Moll Trullol. Damià, bona nit.
Bona nit, Carles.
Damià, Quins Cuberbus, l'única companyia teatral que hi ha hagut durant molts anys en el municipi de Ferreries i que per determinades circumstàncies va desaparèixer de l'escena, podríem dir, fa ja uns anys, fa uns 15 anys.
Sí, 15 anys. Així és, sí, sí. Jo sempre havia estat lligat amb el teatre de Ferreries i quan va arribar un moment que el grup que teníem abans es va acabar, jo vaig fer teatre amb el grup groc. El grup groc de teatre, no sé si te'n recordaràs.
Sí, groc, la clota.
Havia fet de cursos amb en Pitus.
Amb en Pitus Fernández, efectivament.
I després d'aquella representació tan famosa de Sabrenes de Generals, vaig participar amb la companyia de teatre Don Bosco, dirigida per en Joan Moncada. Clar, jo m'encantava actuar i, bueno, no em feia res venir a Ciutadella, però vaig pensar, dic, i per què no tornar a muntar Ferreries? I me vaig decidir, apoyat per veterans que havien fet teatre junts de Ferreries, i l'any 95 vam fundar la companyia de teatre Quins Cuberbus. I el 96 ja vam estrenar la primera obra, el començament nostre va ser així.
I és que, Damià, Ferreries, tot i que molta gent pensi que no, és un municipi, és un poble que té molta afició en el teatre i on hi ha molta història, no? En el sí. Teatre, molta afició en el teatre amateur, que és un teatre que és importantíssim, no? Perquè és el teatre que ajuda a mantenir els pols de l'activitat teatral a molts pobles de tota Espanya.
Jo crec que sí. Encara que sigui un teatre senzill, entre cometes, perquè jo crec que no hi ha res senzill, només hi ha diferents opcions. Ferreries s'ha fet un teatre amateur sempre, amb gent que fan feina, que perden hores per anar a ensaiar, i sempre hi ha hagut, quasi sempre hi ha hagut teatre a Ferreries. Jo de petit Jo crec que la meva afició va començar que els meus pares m'anaven a veure teatre. Ah, no hi havia televisions, i quan fan una obra de teatre m'anaven a veure teatre. I me'n record molt de directors que en aquell temps actuaven, qui per allò van ser, diria, entre cometes també, els primers mestres. Quedaven la boca oberta mirant-lo cap a...
Tot aquell món, eh? És que és curiós perquè ara veiem que tots els nostres fills, els nostres nebots, han nascut, són allò que en diuen nadius digitals, en molts casos van amb els telèfons mòbils, i sembla que no hi ha més món que aquest, i una cosa tan senzilla, no?, però tan màgica, no?, com anar a veure entrar dins un teatre i veure uns senyors allà que estan fent una representació i estan creant tot un univers allà dalt, és quelcom, no, Damià, que per una ment inquieta a bases, jove, li desperta tot un món, no?
Sí. I sobretot, quan veus que t'ho fan creïble, que el que veus és... t'ho creus, dius, ostres, tu, i saps que ho fan bé. I clar, i t'agafa aquell cuquet després, quan tu t'hi fiques, i sempre he tingut diversos mestres que sempre m'han dit agradarà o no agradarà, però que no diguin que està mal fet. Això vol dir que si està ben fet ho fas creïble, que és una història que tu contes. Clar, aquesta història escrita que tu has llegit i has estudiat, a la fas creïble per la gent que t'escolta i te mira, és bon senyal, no?
Clar. La programació més o menys habitual que de teatre que s'havia fet en el municipi de Ferreries va començar a caure una mica arran de la desaparició del petit teatre que existia en el poble. Després les representacions es muntaven en una carpa, segurament molta gent ho recorda, a la plaça a Espanya, que era un punt de trobada, no?, de molts aficionats, sí, en el teatre, però sens dubte, Damià, diguéssim, has fet important, o un dels fets més importants, una mica que estimula, que ha fet moure també tot aquest grup de mans del teatre que formau ara Quins Coverbos, és també la posada en marxa fa uns anys de l'Auditori de Ferreries, que dona moltes més possibilitats, no?
Exacte. I esmento. Les darreres actuacions que vam fer com a Coverbos, que vam haver de fer la carpa. Clar, a la carpa hi ha un inconvenient, que hi havia molta gent, però nosaltres feim feina en l'hivern. Allà la gent, dins la carpa, fa fred. Pagues una entrada, has de patir fred. I després, un dels inconvenients que teníem els que estem darrere l'escenari és que, clar, hi ha els al·lots que tenen joguera i mos venien darrere la carpa allà a fer renou i a cridar, i clar, i me'n centraven els actors. I això, això no pot ser, dic, o ho fem bé o no ho fem bé, i com que nosaltres intentàvem fer-ho bé, però s'inconvenient després...
Era molt complicat,
Era complicat, vaig dir, prou.
Molt bé.
Des moment que cercam firmes, escobert-vos, vam promoure cercar firmes per obtenir una sala polivalent, que s'ha convertit en una auditòria. Clar, això és una satisfacció. Després, veure això, quan te vas allà i t'asseus a la botega com a espectador, dius, ai, aquella coseta.
Quina diferència, no? Clar.
I dic, no, dic, ho tenc de tornar-me. Més ara, en l'edat que ja tinc, qui podré dispondre de més temps, dic, no, mos hi posam i cercam gent i tornem a començar.
Tanmateix, Damià, ho dèiem, tu en cap moment havies perdut el contacte amb el món teatral en aquests darrers 15 anys perquè has estat molt lligat durant molts anys com a professor de l'escola d'adults.
Sí, a sota l'escola d'adults també, però jo era una coseta que m'hi satisfà per no poder tenir una companyia i representar obres. Clar, ja que no puc fer teatre, cercar gent que em pugui fer. Començar a donar una base... Bueno, els cursos eren de bàsics, no?, per un començament, gent adulta. I la veritat és que la gran sorpresa meva m'he trobat en gent boníssima per pujar damunt d'un escenari, cosa que ara m'ho han demostrat amb aquesta obra que hem representat darrerament. I hi ha hagut tres persones...
Ara en parlarem, sí, d'aquesta obra. Qui són aquestes persones una mica que tant...
Aquestes persones són dues dones del migjorn, dues joves del migjorn, que és n'Àngela Bosch Serra i na Diana Pons Gunyalons, del migjorn. De Ferreries hi ha hagut l'Ali Fadalic, que ell és ciutadellenca, però fa molt d'anys que viu a Ferreries, i fa molt d'anys està interessada ja a aprendre coses de teatre. I els darrers anys que jo que cursos, ella s'ha apuntat cada any, com un clau, saps? I clar, i això te dona una satisfacció molt grossa.
Hi havia un material humà molt important, sí, un material teatral, sí, no? Gent que estem al teatre.
I això és molt important perquè dius, bueno, ja puc començar una altra vegada de nou i puc seguir endavant.
Ja heu triat, Damià, una obra que, amb un gènere que agrada molt sempre, perquè és un gènere que arrabassa molt de somriures, sí. I això és importantíssim avui en dia, que és vodevil, i amb una obra d'un autor francès.
Exacte. I no el conec, l'autor francès, però vaig veure l'adaptació qui l'havia feta, que és en Ricard Reguant, Nakata Amunar i en Miquel Follada, de Mallorca són ells, i vaig posar en contacte amb en Ricard Reguant, i no em va posar cap inconvenient en passar-me l'obra per correu electrònic, me la va passar ell, i la vaig llegir, i la veritat, és una obra que jo, acostumat a llegir teatre, mentre la llegia jo ja res,
Massa dones per un sol home, no? Que exacte. Promet bastant.
És un enredo, clar, ja ho diu quasi el títol, són quatre dones i un home, i aquí hi ha un bullit molt gros. I el resultat està positiu, perquè la gent comença a riure i s'ha de returar per escoltar una altra matracada que vindrà després. Jo no li vull dir obra senzilla, n'hi ha qui li diu, això són comediants, sí, però mira't el resultat, tres plenes, sí, i sí. Gent que no va mai al teatre.
Sí, sí,
jo
efectivament.
Jo considero que és una espècie d'educació a la gent que davalli en el teatre.
I tenen una capacitat aquestes obres, Damià, ho veiem, no? Aquesta, podríem dir, una obra, si se'ns permet l'expressió, d'enredo pur i dur. Un text còmic, no? L'autor és Claude Le Fouché. I és un text còmic i el públic és molt agraït. Heu omplert l'Auditori de Ferreries tres funcions, com diuen a una plaça de toros, no? Ja no està la bandera, no?
I com un símil han fet un hat-trick, com un símil futbolístic han fet un hat-trick. Allò aquí plena total en gent que no ha pogut entrar. És a dir, que això te dius, bueno, i com és això? I simplement les respostes perquè tenen ganes de riure, els problemes i males notícies ja mos adonen sense demanar-los.
Sens dubte.
Que hi ha un teatre superior, sí senyor, i és...
Jo diria que hi ha un teatre diferent, no? Perquè
o diferent.
Superior, inferior, queda molt... és molt opinable. Jo crec que és un gènere meravellós i un gènere que atreu, com dius, s'enganxa a la gent i que aconsegueix també que la gent s'ho passi bé, que també és important, no?
Jo crec que sí. El que estem passant avui en dia aquí, bueno, el món està un poc esvalutat. La gent vol riure. I després, això que m'ho diuen al carrer després de la vingut, ai, que bé m'ho he passat. Una cada mes, tu. Una que...
No,
és impossible.
No hi hauria cos, no? No hi hauria cos.
Nosaltres hem tardat 4 mesos per muntar aquesta. És a dir, que no, això és impossible.
El que sí veig, Damià, és molta il·lusió, novament, no? Per dur endavant obres de teatre i poder representar aquestes funcions a Menorca i fora de Menorca, perquè no sé si la intenció també és tornar una mica en els orígens. Eren produccions que feia quins coberbos que no només voltaven per tots els pobles de Menorca, no. Sinó que algunes també van arribar a viatjar a Mallorca o a Eivissa.
A Mallorca i a Eivissa, i vam ser, i amb bon resultat, tot la veritat.
A més, amb un gènere, vodevil, ho dèiem, que era una mica el que vau conrear també en Jurisons, no?
Sí. Sempre vam anar dins d'aquesta línia. El que darrere, en els darrers anys de quins coberbos... complicàvem un poc sobre amb més... És a dir, vam fer una obra de Tornar a l'època sant, per exemple, d'en Woody Allen. Això ja és una obra, sí, dins humor, però ja amb unes característiques i una...
Unes exigències artístiques.
Dificultats escèniques que hi ha, que ells havien de sobrar. Però ja en duem uns quants anys i anàvem augmentant el llistó. Havíem fet Mirandolina, una altra obra, que, o L'Hostalera, es coneix com L'Hostalera, i també, saps, allò, dintre de l'humor, ser picaresca, però amb aquesta qualitat d'interpretació que exigeix.
Molt bé, Damià, i ara, després d'aquests èxits fulgurants que heu tingut a l'Auditori de Ferreries amb aquestes representacions de massa dones per a un sol home, anem a veure llapis i paper o smartphone a mà, si qualcú el té, perquè teniu ja una nova cita aquest cap de setmana per a Setmanes de Teatre amb la companyia Quins Covarbus.
Exacte. Anem a Sorfeo Monàs dissabte a les 8 del vespre. En Sorfeo Monàs sempre hem tingut bones relacions d'abans i ara més que mai, perquè en Navarro veu que és el responsable del teatre de Sorfeo. Fa anys que ens coneixem, dins el món teatral sempre. I bueno, me van brindar l'oportunitat d'anar-hi i aprofitar, perquè ja que fas una feina, com més la pots representar després, millor.
Per suposat, per suposat. Sí. Molt bé, era l'any 1996, gener, quan aquest projecte teatral, Quins Covarbus, concebut per en Damià Moll, s'estrenava amb una peça teatral, a més, tots en tenim una, de Sonta González. Han passat, ja ho veuen, amics, 15 anys, com deia aquell 20 anys no és nada, 15, sembla que tampoc, però déu-n'hi-do, com passes temps,
sí,
Damià,
sí, sí.
I el que celebram és que gent del món del teatre, com en Damià i com tota aquesta gent, en Àngel Serra, com ell ens explicava, en Ali Fadelic, Neva Truyol, en Diana Pons, tota aquesta gent del món del teatre s'hagi decidit a juntar. És una feliç notícia per a la cultura i per al món del teatre, per ressuscitar o tornar a empènyer amb força aquesta companyia de teatral Quins Covarbus, que esperem que duri molt temps. Damià.
No, si de seguir, estic molt il·lusionat. Jo sempre m'ho he agafat i ho dic sempre, però jo és una teràpia. I després de Sorfeo te diré que hi ha ja xerrada i quasi està concretat actuació a Sant Miquel a Ciutadella, i estem per concretar és millor també.
Molt bé.
Dic que molt il·lusionats.
Damià Moll, fundador de la companyia Quins Covarbus, ha estat un plaer, molt de sort i molts èxits.
Moltes gràcies, i és que ha estat per jo. Carles,
fins un altre.
Agraït, molt agraït. Gràcies a tu.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Si no pots dormir, escolta a les 12 de la nit a IB3 Ràdio, al darrer vol, a Formentera.
No et servirà per adormir-te, però tindràs els teus veïns molt contents. Darrer vol a Formentera, de dilluns a divendres, a la mitjanit, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
El racó dels llibres amb Manel Bonmatí. Una trobada amb el món de la lectura a Nura.
I arriba, com sempre, aquest espai per a nosaltres ja sagrat que dedicam tots els dimecres, ja sabeu, al món dels llibres, amb en Manel Bonmatí. Manel, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com vas passar aquest Sant Jordi?
Bueno, primer hi ha hagut una mica d'aigua que m'ha fet veure si no anava o no anava. Després, com que no necessito Sant Jordi per comprar llibres, he fet una petita...
Sant Jordi és tot l'any, no?
Sant Jordi per mi, o dia del llibre, jo sempre dic dia del llibre, pues per mi és cada dia de l'any.
Clar que
I sí que és veritat que he aprofitat per coses que ja tenia encomanades, no? Com los colores de l'incendio, que és la darrera d'en Pierre Lemaitre.
Los colores de l'incendio, en Pierre Lemaitre, que és un dels autors de referència de Manel Bonmatí. Ja l'hem portat en aquest programa. Però avui anem a comentar un llibre molt interessant. Ja en vàrem fer 7 cèntims la setmana passada, en els darrers minuts. Es diu La Catadora, i la seva autora és italiana, una autora jove, Rosella Postorino, que ens presenta aquest llibre que té, esclar, molts elements arrelats la història, de la Segona Guerra Mundial, i amb el títol La Catadora, mm-hmm. i la portada, no, Manel, publicat per Lumen, per cert, ens podem fer una idea, no, d'acabar la novel·la.
Bueno, i és una cosa que no sabia, i va ser arrel de les entrevistes a la, diguem, a la protagonista, perquè és un homenatge a una protagonista, que és una senyora gran, que es deia Margot Walk, que va morir fa poc, fa uns 4 anys, i l'autora va llegir una entrevista d'ella on deia que ella havia estat una de les catadores,
una de les
de les que provava els menjars abans de que se'ls serveixin en Hitler.
És a dir, que aquesta novel·la s'inspira en una història,
real.
La història d'aquesta Margot Walk, catadora de Hitler. Per cert, que hi havia més d'una catadora, abans sí. moltes catadores.
15, eren 15, és l'única que va sobreviure, després explicarem per què. A la novel·la són 10, potser per fer-lo... L'autora ha llegit en algun moment que és per fer-lo més fàcil, més poder connectar més amb els personatges i poder dedicar, doncs, diguem, que hi ha més importància, no? Però el cert és que l'element que surt a la novel·la i que surt a la vida d'Anna Margot sí que és real, és com ella es va escapar del fusellament, perquè, de fet, les 14 catadores no van morir enverinades, van morir fusellades quan va arribar l'exèrcit vermell, no?
És a dir, que tenim 14 dones joves, a la novel·la són 10 dones joves, i, a més, podríem dir que passen gana, que estan al quarter general sí. de Hitler, corre l'any 43 i
passen gana totes, el que passa que no totes tenen el mateix perfil. A veure, totes eren, entre cometes, àries, és a dir, pertanyien al règim, o algunes, com descriu aquí, eren verdaderes fanàtiques d'inclús donar la vida pel Führer, no? Uh-huh. No era el cas de la protagonista. Aquella la van reclutar i ella era alemana, però no era nazi, no? I jo crec que és una diferència molt important, sobretot per tot el que ella pensa d'aquesta història.
És a dir, Manel, perquè ens situem, les catadores eren voluntàries?
No.
No eren voluntàries?
No eren voluntàries. Podia haver-hi alguna gent així més fatènica, però l'altra era, se la recollia dels voltants on estava la famosa guarida del llop, no? On vivia, on era el, com dir-ho, el taulell d'operacions.
I quin criteri seguia, no, la de seleccionar les catadores?
No, properes, de pura cepa, com deien, i que el seu marit no hi era en aquell moment perquè estava en el front. A la situació, aquí la personatge es diu Rosa Sauer, i a ella li passa que viu a Berlín, però el seu marit decideix alistar-se, i llavors ella torna a viure amb la mare, però hi ha un bombardeig, perden la casa, mor la mare, i ella es va a un poble a prop de la guarida del llop, on és reclutada, no? Va viure allà amb els seus sogres esperant que tornés el marit.
Perquè és una història molt més sòrdida, no, encara? Hi ha també moltes passions, algunes baixes passions, també.
N'hi ha coses que són més cruels a la vida real, el que va sofrir a Margot Walk, el que posa en el llibre.
Per exemple,
ella va ser violada per un SS en el moment que va haver-hi el famós atemptat d'en Klaus von Stauffenberg, aquell que s'ha conegut molt com l'Operació Valkyria.
Operació Valkyria,
no?
Que hi ha una pel·lícula de Tom Cruise.
Sí, mm-hmm. sí, sí. I, bueno, i jo crec que relata molt bé aquesta pel·lícula i una que es diu El hundimiento, també, que també són els darrers dies, són sí, sí. pel·lícules que marquen molt bé aquest moment històric, no? I surten, detalls d'aquí que coincideixen. I jo dic, per exemple, aquest. Després, quan ella va fugir, és veritat que ella té aquí al llibre un romance, ella també va tenir un romance amb un tinent, que és el que la va poder ficar en un dels trens que anava cap a Berlín, però en arribar a Berlín ella va ser agafada per l'exèrcit soviet i va ser durant 15 dies carn de violació diària, no? I això està a la seva vida, però no està en el llibre. O sigui, jo dic que a vegades la realitat és més crua que la ficció.
I la realitat és que de vegades també hi havia històries, no sé si és el cas exactament de la novel·la, de sexe prohibit, conta'ns una mica quina és la...
No, aquí no surt, perquè de fet el que hi ha és una desigualtat que veus tu que la jerarquia militar o de la SS estava per sobre de qualsevol sentiment, no? I les dones simplement no els importava si elles morien, l'únic que els importava és si hi havia verí o no en el dinar. De fet, hi ha alguns episodis aquí on hi ha una intoxicació més que un enverinament, on ella ho està patint malament. Hi ha altres temes, no, que és verdaderament surt d'aquí de tocada, perquè ella té contacte amb la baronessa, és a dir, amb la dona del Klaus von Stauffenberg. Hi ha el moment on elles queden recluïdes perquè hi ha hagut aquest atemptat. i hi ha comparacions entre, diguem, les contradiccions d'en Hitler o, jo diria, el seu sarcasme infinit o el seu neuroticisme o psicosis, ja no sé com dir-lo, del tractament que feia en el seu gos, per exemple, i feia els altres, no? N'hi ha coses que eren certes, i aquesta, per exemple, que acabo de dir, ha sortit en memòries d'alguna de les seves secretàries.
I diguem-ne que les catadores del Führer, de Hitler, no varen morir la majoria afusellades.
No, totes afusellades.
Totes afusellades, vull dir, el Hitler va patir en temps d'enverinament?
Teòricament no passava, o sigui, podia haver intent, però en el moment aquest del llibre del darrer any no va haver-hi cap intent. Va haver-hi alguns productes en males condicions que s'hi van provocar, però no va haver-hi aquest intent. No. Sí que va haver-hi un atemptat amb una bomba.
Perquè, esclar, suposo que qui se la jugava intentant enverinar el Führer tenia el camí molt curt.
Pensa que el principal responsable, quan va passar allò de la primera intoxicació, va ser el cuiner, i el cuiner era una persona molt elevada pel Führer, i era un home de la seva confiança que inclús quan marxava se l'emportava, no? Perquè un dient que llavors l'únic problema és els productes. Llavors per això analitzaven, feien com grups de catar, un provar el primer, uns altres provaven el segon, un altre el tercer, així podien veure quin era el producte que havia portat en mal estat.
I és cert, això, no sé si ho reflecteix la novel·la o ho he vist en algun escrit sobre el Hitler, sobre el Führer, ell era
vegetarià.
Ella vegetarià.
Era vegetarià, i és el sarcasme màxim, perquè també va reconèixer en el seu moment, i està també a les memòries d'aquesta secretària seva, que ell va decidir ser vegetarià perquè un dia va anar un escorxador i la sensació no li va agradar. Jo dic, és un sarcasme després de carregar-se 6 milions de persones.
Després de ser un autèntic carnisser.
Sí, sí. Pues aquest és el motiu que ell deia.
I la novel·la, com està tramada? Mira, quina impressió t'ha fet?
La novel·la té la part central, que és aquest any 44-45, on hi ha el reclutament de les catadores, però hi ha algunes anades al passat per reconèixer com va arribar el Hitler al poder. Per exemple, ella recorda que era una noia que estudiava i un dia arriba a l'exèrcit i agafa el seu professor. Com a intel·lectual és condemnat a Dachau. I inclús explica que hi havia com, igual que aquí diem, que hi havia el coco i dèiem, si no te portes bien te llevaré a deixar, no? O sigui, que era, bueno, o una part d'ignorància o una crueltat màxima. Uh-huh. Però recordar que en els primers anys, 33 o així, quan va pujar Hitler al poder, no només agafaven els, diguem, els jueus, sinó, o li treien les possessions dels jueus, sinó que fos intel·lectual, és a dir, aquell que pensés o no estés en compte també podia anar a un camp de concentració. Després enllaçarem amb aquesta cosa que et dic del 33, que també és l'any que es van cremar els llibres, amb l'autor del que parlarem la setmana que ve, però de moment ho deixo a l'aire. No?
Són dos temes, efectivament, que anaran molt lligats. Aquesta autora, Rosella Postorino, escriu a La República,
Rolling Stones,
i veig que, a banda de que ha conreat ja alguns premis per aquesta novel·la, veig que també té alguna altra novel·la, en va guanyar amb L'estat
que perdemos a Dios, que és el verano que perdimos a Dios.
Premis Benedetto sí, Croce.
Però, desgraciadament, tenim els títols en italià, el puc fer la traducció, si vols, però no s'han traduït.
No s'han traduït
encara. El primer que hi ha a Castellà, que es va publicar el mes d'octubre, va entrar a les llibreries.
La porta, supos que està oberta ja a partir d'ara, la Rosella Postorino,
sí,
no?
L'estança di sopra, que vol dir l'estància o l'habitació de dalt, també té molt, molt bona fama, que és la seva primera novel·la, però a Espanya no han arribat. Ha estat l'Umen amb aquest encert, perquè jo crec que és un encert. Ara també dic que per llegir aquest llibre tens que saber una mica d'història.
Has de saber una mica, no?
Perquè
no t'ho posa fàcil, l'autora, no?
Però són com aquests llibres que hi ha la ficció ficada dins, però és que hi ha moltes coses que són reals. I després, per mi, la que he fet...
No arriba a ser una diguéssim, una novel·la històrica.
No és una novel·la històrica.
Una novel·la històrica.
No, perquè hi ha dos temes, per exemple, que és el de l'amor. Per exemple, ella, el seu marit marxa al front i el donen per desaparegut. I després ella comença a tenir una relació. Té la por si ha quedat embarassada. O sigui, tot aquest plantejament psicològic d'ella, del temps d'espera, de que hi ha una frase que diu en un moment que si el marit li diu, perquè el marit al final torna, que és també real a la vida de Margot. Uh-huh. El que passa que aquí torna i es separen, i a la vida real no. En aquesta part van estar 34, 35 anys junts. Però li diu que si ell hagués mort, el seu amor hagués sobreviscut, no? Com dient, mira, millor que t'haguessis quedat amb el meu record que amb el que sóc ara.
En qualsevol cas, és evident que estem parlant d'una novel·la molt adaptable al cinema. De fet, crec que l'autor ja...
Ja ha venut.
Per tant, suposo que veurem tard o d'hora la pel·lícula.
I pot ser maca, eh? Pot ser maca, perquè hi ha components històrics molt forts. És molt suau, el llibre és molt suau envers
la crudesa de la realitat, és clar. Sí. Perquè algunes crítiques que he llegit del llibre comparen una mica l'atmosfera del llibre amb el Primo Levi, en d'altres. No sé si tu t'ha semblat, t'ha fet aquest mateix...
Bueno, més que res per als recursos i després per les contradiccions, no? El Primo Levi està ple de contradiccions amb el que suposava estar, però aquí per exemple hi ha una contradicció que anomena el Primo Levi a la seva obra.
Això no és un home, que és l'obra més coneguda de Primo Levi, no?
Que és on diu que hi ha gent que no volia el que estava passant o que no defensava els ideals nazis, però cooperava. Per exemple, una catadora, de fet, està salvant la vida a Hitler, encara que ella no és nazi, no? Llavors, aquest tipus de contradicció, el Levi les treu molt bé, sobretot quan parla dels capos. O quan
I també hi són una mica presents en aquest llibre.
Sí, són presents, no? Aquestes contradiccions són presents, sí.
Molt bé. Bueno, per tant, un llibre interessant, una autora també interessant, que esperem veure aviat més obra seva traduïda, sobretot les primeres novel·les, el Premi Benedetto Croce i d'altres conreats a Itàlia, poder-les veure traduïdes al català, al castellà, seria interessant de veure-les. Sí. Sí, en definitiva, un volum, un llibre més, Manel, que molt recomanable, no?
Sí, bueno, jo ahir dia del llibre em vaig permetre fer uns tuits amb els llibres que jo recomanava i com que aquest l'havia acabat, l'he posat entre els favorits d'aquest dia del llibre.
Molt bé, i ara esmentarem el llibre de la propera setmana, però per donar-nos una pista, el mateix llibre conté... El mateix llibre, La Catadora, conté la pista del llibre que comentarem la propera setmana. Crec que és el que ens volies comentar, no, Manel?
Sí, que a més va com anillo al dedo, no? Diríem, el hombre solo puede vivir olvidando que es un hombre como sus semejantes. I això surt a una obra de Bertolt Brecht, que es diu l'òpera de Tres Centavos, o s'ha traduït de diferents maneres, l'òpera de Quatre Quartos...
Ha estat portada al teatre aquí a Menorca.
Sí, i a més és musicada, l'òpera dels Tres Reals, musicada... I a més que té un dels personatges entranyables, que és Mike the Knife, i unes
màquina baja, no?
Màquina baja, sí.
Efectivament, Mike the Knife. Per tant, serà un llibre, un d'aquests llibres, d'un d'aquests autors, jo diria, de culte,
mira,
no?
Jo t'he dit que buscaria una altra opció. L'any 33 es van cremar tots els llibres a Berlín, i Bertolt Brecht va veure com es cremaven els seus i va tenir que fugir del país durant 15 anys, va estar a l'exili. Després va tornar a l'Alemanya, però hi va tornar a l'Alemanya de l'Est, perquè era un fervent comunista o de la... Però també és una història molt interessant perquè parla d'aquesta mateixa època, l'obra d'ell no, però la vida d'en Bertolt Brecht sí.
Molt bé, doncs la setmana que ve parlarem de l'òpera dels Tres Reals o l'òpera de Quatre Quartos, com se tradueix en aquest exemplar d'Alianza Editorial, un llibre de butxaca...
Bueno, Alianza va fer tot el teatre complet en diferents volums i aquest que t'he portat crec que és el 3. I hi ha unes altres, però la que ocupa més espai dins del volum és l'òpera de Tres Reals.
Sí, en aquest volum hi podrem veure, de fet ho comentarem la setmana passada, 5 peces no escrites per Bertolt Brecht, però comentarem amb aquesta concretament, l'òpera dels Tres Reals, que ens porta directament a l'època de l'ascensió de Hitler a Alemanya i té molt a veure amb tot el que avui hem comentat. Molt bé, Manel, molt bé. Com sempre, moltes gràcies, sempre ens portes material molt interessant i segur que molts dels nostres oients ja estan
aplicant-te. Ara, com em deies sempre que passem d'una cosa que no té res a veure, estic intentar fer d'un fil com agafar un llibre i un
llibres,
altre que tingui.
Que un es porti a l'altre, doncs molt bé. Farem molt aquest joc a partir d'ara. Moltes gràcies, Manel.
Gràcies, adéu.
La música dels Beach Boys i aquest tema That's Way Got Made the Radio posa el punt i final a un nou espai, a un nou número. Demà, amics, teniu, si així ho desitgeu, una nova
un nou punt de trobada amb el món de la cultura. Serà, com sempre, a les 10 del vespre. Us esperam a tots i a totes, no ens falleu.
God made, that's why.